Són les 11. El 26 de maig li queda una hora i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Una hora complirem de noms molt destacats d'entrada a Gaudí. Avui és Sant Felip Neri i us explicarem quina vinculació tenia l'arquitecte amb l'església de Sant Felip Neri de Barcelona. A l'interior, de fet, hi ha dos retrats d'Antoni Gaudí.
I escoltarem tres autors rellevants. Per una banda, l'hispanista Ian Gibson, que publica No me encontraron, la fosa de Lorca, crònica de un olvido. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, ha alertat que si no es busca el cos de Federico García Lorca, aviat serà massa tard.
També dedicarem espai a un premi Pulitzer que avui ha visitat Barcelona. Richard Ford ha demanat perdó per pronunciar la paraula Trump i ha alertat també de com és de perillós el president del seu país.
I conversarem amb una assessora política i de grans personalitats al Regne Unit, Chloe Dalton. Ella sempre estava viatjant, sempre de bòlit i atrafegada, fins que un llebretó li va canviar la vida. El seu llibre figura en moltes llistes dels millors del 2025.
I ens acompanya aquí a primera fila de l'estudi del Catalunya Nit el director d'un palau. D'un palau preciós i que, per sort, no és un d'aquells edificis inexpugnables reservats només a l'alta aristocràcia. Estem parlant de Joan Oller, el director del Palau de la Música. El 3 de juny és una data important per a ell i per al palau i abans d'acabar el dia explicarem per què. Som-hi, que ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat el 26 de maig. És una selecció amb el segell Marc Güell.
Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres. Això només és una etapa que s'acaba. Però, per sort, vaig néixer i moriré culer.
És una jugadora que és superexigent, això el primer. O sigui, és una jugadora que porta el límit a tothom, no només a l'entrenador, a les companyes, al club també, a nivell d'exigir que es tractés l'equip femení pues, com es mereixia, ni més ni menys, però també és molt exigent amb ella mateixa.
La nova proposta que ha fet el departament passa per situar un complement nou, en aquest cas un complement que pugui permetre l'any 2026 de poder dur a terme cert increment retributiu per part dels docents. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals.
No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions.
Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
Yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
Vamos a ver, esto no es una selva, ¿eh? Vamos a confiar en el Estado de Derecho, vamos a confiar y a respetar la presunción de inocencia y vamos a esperar a que el presidente Zapatero que en el desempeño de sus funciones como presidente del gobierno hizo avanzar y mucho nuestro país, y nos sentimos orgullosos, al menos yo, de esto, pueda dar sus explicaciones. Aquí algunos prejuzgan, creo que con demasiada ligereza.
En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió. Aquest és un principi que hauria de ser acceptat per tots els que creuen en la independència en aquesta cambra, però també per aquells que creuen en la unió.
Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
Aquestes són les línies vermelles, que les bibliotecàries se'ns tracti igual que el personal de l'Ajuntament, que l'acord d'horaris sigui acceptable per tota la plantilla i que suposi millores, perquè ara mateix hi ha una diversitat horària, gent amb unes condicions bones i uns altres molt dolentes. Fem algunes jornades de treball de fins a 11 hores.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
Són les 11 i pràcticament 7 minuts. Avui el Ministeri de Consum ha ordenat bloquejar els webs Polymarket i Kalshi, dues plataformes nord-americanes de prediccions que dominen el mercat mundial dels pronòstics. Roger Santaló, bona nit de nou.
Bona nit.
Abans d'entrar en per què se'ls bloqueja a Espanya, expliquem d'entrada què és un mercat de prediccions.
Per fer-ho simple, són mercats d'apostes i de temàtica molt variada. Els usuaris entren a Polymarket i Kalshi per apostar, per exemple, sobre quan hi haurà un alto el foc entre Rússia i Ucraïna, qui succeirà Trump com a candidat dels republicans nord-americans, o si arrestaran José Luis Rodríguez Zapatero abans del juliol. Sobre Zapatero, per exemple, a Polymarket, el 70% dels usuaris creuen que, com a mínim, continuarà en llibertat fins al juliol.
Parlem de mercat de prediccions. Quina diferència hi ha amb una casa d'apostes?
La diferència és que a les cases d'apostes jugues contra la plataforma. En canvi, a Polymarket i Kalshi jugues els diners amb els altres usuaris i, per tant, els diners sortiran de la teva butxaca o de la del veí, segons qui hagi encertat la predicció. Hi ha una altra diferència. Les temàtiques les decideixen els mateixos usuaris i el benefici surt de l'interès que generen. Ho explica Sílvia Pardo, del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, en declaracions al Catalunya Migdia d'aquesta emissora.
Mentre es dura aquesta aposta, tu el que estàs fent és comercialitzar aquestes respostes, que normalment és el sí i el no, no hi ha més. I aquí som on pots treure els beneficis, no? Quanta més gent pugui apostar, més rentabilitat tindràs per aquella aposta.
En canvi, a les cases d'apostes són les mateixes cases les que hi decideixen el tema i la quota que es paga.
Estem dient que s'han bloquejat a Espanya. Per què les voldria tancar el Ministeri de Consum?
Doncs perquè operen al país sense llicència de joc i tenen menys restriccions de protecció al consumidor. Però de moment només s'ha obert l'expedient sancionador i encara hi poden entrar menors o persones que estiguin inhabilitades per apostar. Per Sílvia Pardo també hi ha altres debats de fons, com l'ús de criptomonedes que s'escapen del control econòmic, o que les prediccions incideixin en l'opinió dels usuaris i, per tant, que aquests mateixos acabin convertint el pronòstic en una realitat.
Si tu fas una aposta molt gran en una de les respostes, és a dir, pel sí, i hi ha molta gent que aposta per això, pots influir en els preus de mercat, pots influir en una tendència política, en unes eleccions, i pots influir també doncs, en possibles inversions d'un estat.
I com que qualsevol pot proposar la temàtica per a dir, això obre la porta a les màfies a blanquejar diners, invertint en un resultat concret. O també que persones que disposen d'informació confidencial juguin amb les cartes marcades. Això va passar amb la detenció de Nicolás Maduro, traslladat als Estats Units, quan un soldat que participava en l'operatiu va guanyar molts diners pronosticant què li passaria a l'expresident veneçolà.
Doncs així és com funciona Polymarket i Kalshi. Veurem si continuen fent-ho a Espanya. Gràcies, Roger. Bona nit.
Bona nit.
Avui a Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb dos pesos pesants de la literatura internacional, d'aquells que parlen amb autoritat i coneixement i que no sempre els podem tenir a l'abast d'aquesta manera. Escoltar-los és un plaer i per això avui al Catalunya Nit volem dedicar els pròxims minuts a fer-ho, a escoltar-los sense pressa. A escoltar el que han dit avui. Som, per una banda, l'hispanista d'origen irlandès, Ian Gibson, que acaba de publicar No me encontraron, la fossa de l'orca, crònica d'un olvido. Valèria Obereda, bona nit.
Bona nit.
Gibson ha passat pel matí de Catalunya Ràdio.
Sí, ha parlat del llibre que no fa ni una setmana que ha tret sobre l'orca, un tema que domina. És especialista, sobretot en l'orca, ha escrit una desena de llibres sobre l'autor de Granada i també és especialista en Dalí. Ens ha quedat clar que per ell hauria de ser una prioritat d'estat trobar les restes de Federico García Lorca.
Digo que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto porque Granada quiere ser capital de la cultura europea, no sé, en el año 31. Y van a llegar miles y miles de personas a Granada en busca de la tumba del poeta nacional y les van a decir, bueno, sabemos porque está en la fuera. Ah, en Granada todo el mundo tiene su teoría, su certeza de dónde están los huesos de Lorca. Y hay una lista que dicen que está aquí.
De fet, ell, Valèria, ell també té la seva pròpia teoria d'on poden estar les restes de Lorca.
Sí, ja ho ha dit en algun llibre anterior. Ell considera que són a prop de la font d'Aina de Mar, en un parc que precisament porta el nom del poeta.
Yo sigo pensando que está donde me dijo a mí el enterrador, ¿no? Que encontraron restos cuando hacían el parque y los restos estorbaban la inauguración y movieron los huesos. Yo no digo que estuvieran entre los huesos los de Lorca, pero creo que sí. Y a otro sitio, este otro sitio dentro del parque.
I se'n riu de les excuses ridícules que donen per no buscar en aquest lloc que l'enterrador li va assegurar fa 50 anys que hi va dipositar les restes. No poden fer-hi un escàner perquè hi ha aigua, diuen.
Hay una fuente monumental nueva que hicieron y yo creo que hay indicios de que están debajo de esta fuente. Es una fuente que no le gustaría nada a Federico. Y claro, van allí y no pudimos llevar el georradar porque había agua en la fuente. Es un esperpento del Valle Inclán.
El cert és que aquestes paraules de Gibson, que està molt bé sempre escoltar-lo, però, és clar, atenent a la dimensió que sembla que agafarà també la figura de l'orca, encara més de la que ja té per l'èxit de la pel·lícula de Los Javis, La bola negra, que hem vist com ha triomfat a Canes i que ens diuen els que en saben de cinema que comença a haver un rum-rum de escoltar, sí, sí, triomfaran altres festivals i premis, etc. Compte amb el que ha dit Gibson, eh?
Jo crec que hem comentat que és una prioritat d'estat.
Exacte, ell diu que hauria de ser això, no? Està preocupat perquè, per aquest fet que no es busquen ara les restes de Lorca.
Sí, perquè té clar que un govern de dretes, que pot ser que passi en un futur,
sí, tant,
això diuen també, no mourà ni un dit per aconseguir-ho.
Si viene el PP y con su amigo de, sus amigos de Vox, van a ir suprimiendo la memoria histórica, ¿no? Que en cada comunidad, claro, porque esto de no reabrir heridas y todo eso, esto a mí me afecta el estómago cuando lo oigo.
I ho compara amb l'extrema dreta a la Gran Bretanya, amb el populisme de Nigel Farage.
¿Qué pasa en Inglaterra con este Farage y tal? Y salen de Europa. Es que la gente es imbécil, que tiene estas máquinas. Y los jóvenes lo tienen muy difícil porque, claro, reciben mensajes todo el día, toda la noche, con mensajes, y va a ser muy, muy difícil distinguir entre la verdad y la mentira.
Per tant, doncs, tot i que voldria ser optimista, li costa.
De modo que no puedo ser muy optimista, ¿no? Me duele. España me duele, la verdad.
Hi ha moltíssimes persones que encara no han trobat els seus familiars, no? Això passa, també passa amb Federico García Lorca i Gibson, que té, doncs, això entre cella i cella, eh? Diu que cal saber sí o sí on són aquestes despulles.
Sí, com tu apuntaves, diu que és una aspiració de milions de persones que consideren Lorca un símbol.
Queremos saber dónde están los restos de nuestro padre, de nuestro abuelo. Y Lorca es un desaparecido y representa a todos los desaparecidos del franquismo, que son 115.000 cadáveres todavía en cunetas y en fosas comunes y en pozos. Tal. Esto es vergonzoso, ¿eh? Después de Camboya, España es el país que más asesinados tiene allí, como perros tirados a un barranco. Y Lorca representa para mí a todos.
És un símbol, claro.
És un símbol.
Doncs aquestes són part de les reflexions de Ian Gibson a Catalunya Ràdio, però, Valèria, parlàvem al principi de dos autors. El segon és el nord-americà Richard Ford, Premi Pulitzer i també Premi Princesa d'Astúries, que ha vingut a Barcelona a presentar En Palabras Sencillas.
Sí, és una breu reflexió sobre la relació entre la literatura i la política, concretament sobre com la política es filtra en la intimitat de les persones.
No ha trigat a sortir, oi, el nom de Donald Trump?
Ha sortit de seguida, segons Ford. La literatura ha de plantejar les preguntes adequades, que sovint són perilloses per al conservadorisme perquè són imprevisibles. Per ell, Donald Trump té por de la vida intel·lectual.
Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
Richard Ford reivindica la literatura com a forma de veritat i de compromís amb la humanitat.
La literatura és el mitjà suprem que ens permet renovar la nostra vida sensual i emocional i obtenir una nova consciència. Molts dels meus col·legues que escriuen llibres meravellosos pensen que ser escriptor consisteix a escriure. Per mi és important saber per què faig les coses que faig, i ho faig des de fa 60 anys. Si et dono un llibre, vull que el facis servir. No només llegir-lo, fes-lo servir.
Ford és un dels autors més aclamats de la seva generació i un cronista magistral de la societat i la moral del seu país. Aquest vespre ha fet una xerrada al CCCB sobre el seu univers creatiu.
I nosaltres, sí, exacte, efectivament, uns quants. Nosaltres hem pogut accedir en aquest tastet. Moltíssimes gràcies, Valèria.
Vinga, bona
nit.
Fins la pròxima.
Onze i 17 minuts. El 10 de juny d'aquest any farà 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, d'aquí la visita del Papa a Barcelona. Més o menys tothom ha sentit a parlar de com va morir Antoni Gaudí, atropellat per un tramvia, tot i que la pregunta que plantegem ara és si algú sap on es dirigia abans d'aquest incident. Doncs hi ha una teoria molt extensa que diu que segurament anava a un lloc molt especial per ell, que és l'església on pregava després de la seva jornada a la Sagrada Família. Es tracta de l'oratori de Sant Felip Neri, amb molta vinculació amb la figura de Gaudí. Aquest any que es commemora el centenari de la mort de l'arquitecte, avui, 26 de maig, se celebra també el dia de Sant Felip Neri. Ha sigut aquesta coincidència el que ens ha portat fins a l'església. En concret, s'hi ha acostat el nostre company, el Marc Presseguer.
Sempre que pensem en Gaudí, ens ve al cap la Sagrada Família, el Parc Güell, la Pedrera, però poques vegades pensem en la plaça de Sant Felip Neri, que està ubicada a uns metres de la Catedral de Barcelona. És on ens trobem ara mateix, i estem amb en Manuel Manonelles, que és el responsable del complex monumental de l'oratori que està en aquesta plaça. Bona nit, Manuel.
Bona nit.
Quina vinculació pot tenir Gaudí amb un lloc on no hi ha edificat cap edifici?
Doncs precisament la vinculació que té Gaudí amb Sant Felip Neri és especialment intensa o particular, perquè aquest era el seu espai de devoció privada, diguem-ne, diària. En els últims 20 anys de la seva vida, pràcticament ell venia cada dia a resar aquí a l'oratori totes les tardes, i per tant ell té una relació molt íntima, diària, on es barregen doncs, la seva espiritualitat. Ell també tenia els seus directors espirituals i confessors aquí, amb els que també discutia qüestions de litúrgia, i per tant era un espai de trobada també amb un entorn molt particular de Barcelona, perquè l'oratori de Sant Felip Neri també era un espai on es trobaven molta la gent vinculada al Cercle de Sant Lluc. De Gaudí també sabem que tampoc no era una persona que es donava gaire, no?, al tracte social, i en canvi aquí, doncs, per aquesta presència diària, aquesta dimensió més espiritual, doncs era un dels espais més freqüentats per ell.
És veritat que ell es dirigia aquí el dia del seu incident?
És a dir, ningú li va preguntar abans de sortir de la Sagrada Família, però era el recorregut que feia cada dia, perquè ell era molt metòdic també, i per tant tot indica que sí, doncs que havia sortit com cada dia, quan acabava la feina a la Sagrada Família, doncs feia aquest passeig que, passant per un lloc, passant per un altre, sempre acabava o passava per l'oratori de Sant Felip Neri.
Ho comentaves ara, que no és conegut per ser una persona gaire sociable, i també es diu que no li agradava ser retratat. Tot i així,
hi ha dos quadres en aquest oratori on surt ell.
Efectivament, i precisament per això encara hi tenen un valor més especial, no? Perquè d'imatges reals directes d'ell n'hi ha molt poques, i aquesta és una representació d'ell, que més sabem del cert que és així.
Entrem a veure'ls?
Entrem.
Som-hi. Ja estem a dins, estem veient els dos quadres. Què representen ben bé aquests quadres?
Doncs són dos quadres que la Congregació de l'Oratori van encarregar al pintor Llimona a principis del segle XX, i són quadres sobre la vida de Sant Felip Neri. Per una banda, doncs, tenim Sant Felip Neri el Genícolo, que és un de les set turons de Roma amb els nens, i per l'altra banda, doncs, és un dels miracles de Sant Felip Neri, doncs, d'una missa de Sant Felip Neri on, doncs, la tradició diu, doncs, que ell va levitar, no? I són dos quadres monumentals d'unes mides immenses i, doncs, que tenen una particularitat especial.
Llavors, Gaudí fa de Sant Felip Neri?
No és ben bé que Gaudí faci de Sant Felip Neri, és Llimona que li demana a Gaudí d'utilitzar el seu rostre com el rostre de Sant Felip Neri, una, perquè Llimona sap que Gaudí és un gran devot d'aquest temple, un gran devot d'aquest sant, i perquè, a més, s'hi semblen. O sigui, físicament, l'aspecte de Gaudí en el moment de dur a terme aquests quadres, doncs, s'assembla molt a totes les representacions que tenim del Sant Felip Neri, representacions que tenim del segle XVI, no? I, per tant, hi havia aquesta similitud física, hi havia aquesta complicitat entre tots, es va fer aquesta petició, i pel que ens consta, doncs, Gaudí, doncs, estava molt honorat, no?, que el seu rostre hagués pogut servir per aquesta causa.
A part de l'any Gaudí, avui aquí tenim una celebració també important, i és que justament avui, dia 26 de maig, és Sant Felip Neri. Com ho celebreu?
Avui se celebra i es fa totes les activitats amb les seves misses solemnes i tot plegat a Gràcia. Demà es farà a l'Oratori de Barcelona amb unes portes obertes a partir de les 4 de la tarda fins a les 7 de la tarda. L'església estarà oberta per tothom que la vulgui visitar. A l'Orga Montserrat Torrent, amb tot un impacte que va tenir important, i per tant demà l'església estarà oberta a tothom que vulgui, i a les 7 hi haurà una missa solemne on aquells qui vulguin hi podran participar, i a més podran escoltar aquest magnífic orga que acabem d'inaugurar.
Aquest oratori té més de 350 anys.
Efectivament, va ser fundat el 1673 i té una particularitat, entre moltes altres, i és que és un dels tres únics complexes eclesiàstics que hi ha a Barcelona que mai han estat cremats. I sí que va quedar acceptat, sobretot a la façana, amb tota la tragèdia, doncs, els nens que estaven refugiats aquí, però des d'un punt de vista artístic, el patrimoni artístic de la casa no va patir gaire la Guerra Civil, i per tant és un dels tres únics tres complexes que tenim on hi ha tota la decoració que s'ha anat acumulant durant aquests tres segles i mig d'història, i per tant té unes característiques difícils de trobar.
Per què creus que Gaudí va triar aquest com el seu oratori?
A mi no m'agrada. Hi ha gent que parla, no?, per la boca de Gaudí. El que sí que sabem és que aquest era un espai molt particular a finals del XIX i principis del segle XX. És un espai on es troba tot un conjunt d'una corrent intel·lectual catalanista i alhora catòlica. És una acumulació de personatges en un mateix espai que tenen una perspectiva molt, molt espiritual alhora i molt arrelada a la història i al fet nacional català, però alhora que estan investigant de cara al futur. Tampoc és estrany que aquí era un lloc per on també havia passat Verdaguer, en els moments on se li comença a complicar la vida. Un dels llocs on se l'acull és aquí. Aquí a la sacristia del costat és un lloc de famós trencament definitiu entre Verdaguer i el canonge Collell. Per tant, és un espai de Barcelona, a vegades poc conegut, on en moltes èpoques de la història han passat moltes coses, però que hi ha un moment específic, a finals del segle XIX o principis del segle XX, on hi conflueixen tot un conjunt d'actors molt importants i molt potents de la cultura, de la música i de la història eclesiàstica i també artística del país.
Manuel Manonelles, que és el responsable del complex monumental de l'Oratori Sant Felip Neri, bona nit i moltes gràcies per rebre'ns.
Bona nit.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat el
1885 01885 sèrie 16.
Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins aquest món tan atrofiat.
Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
Estimar és molt revolucionari, i és la força que ens pot salvar.
I sabem celebrar els bons moments.
Pa-da-pam!
Uau! I com diu l'escriptor Biel Mesquida, visca la veu.
M'agrada molt la teva veu, m'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Has sentit el que acaba de dir?
Ja a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Les notícies.
For you, baby.
Sota la llum de la lluna.
I'll be the pennies on your eyes.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Ara conversarem amb una dona a qui li ha canviat la vida un animal salvatge. Ella en tenia una de molt intensa com a assessora política per al Parlament i el govern britànic, viatjant per tot el món, fins que es va trobar amb un animalet indefens a prop de casa seva i va decidir acollir-lo. Els seus malabarismes per cuidar-lo s'han convertit en un llibre que podem dir que és un best-seller internacional i que publica en català Periscopi. Es titula Llebretó. Chloe Dalton, benvinguda al Catalunya Nit.
Thank you so much.
Moltíssimes gràcies.
Tothom, durant el confinament, té algunes escenes que recorda. La bicicleta estàtica a la cuina de casa. Pensar que tallar-te els cabells tu mateix no era tan difícil i després comprovar davant del mirall que no, que allò és una professió que s'ha d'aprendre. Però podríem dir que el seu confinament, a banda de totes aquestes coses, va tenir una història increïble. Vostè es troba a prop de casa seva un llebretó acabat de néixer. Què és el que passa a continuació?
Thank you so much.
Moltíssimes gràcies. És cert, jo vaig fer totes aquestes coses que tothom feia, però a més estava treballant en temes de política exterior, estava també, vaig treballar a Afganistan, evidentment amb el tema talibà, i vaig anar a fugir una mica al camp, estava vivint una mica al mig del nord-res, al nord d'Anglaterra. I un dia, com descric en el llibre, doncs vaig sentir a un home que cridava a un gos que l'ordava. I vaig anar cap allà i vaig veure un llebretó de... Potser tenia un dia o dos, i vaig pensar, potser ha estat caçat pel gos i ha estat separat de la dona. I aleshores el llibre és el que vaig fer jo en aquelles circumstàncies, és a dir, intentar ajudar aquell animal sense canviar la seva natura salvatge. Vaig intentar que sobrevisquis, però per tornar-lo a la vida salvatge. I que em passés a mi és una cosa inaudita, perquè la meva feina no té res a veure amb els animals, ni mai he tingut un animal doncs domèstic. Jo em dedicava, com deies, a la política exterior, i van passar coses extraordinàries, i al cap de 2 anys vaig decidir doncs fer aquest llibre, i aquí estic.
I sort que el vas escriure. Ara ho deies, la teva vida era molt diferent del que va ser amb aquest llebretó, però crec que això és precisament la gràcia d'aquest llibre, el que pot sorprendre. És a dir, si aquest llibre l'hagués escrit un biòleg, podria ser un llibre molt interessant, però molt diferent. I una de les coses que vostè va fer és llegir tot el que hi havia sobre llebres, però clar, no hi ha un manual de cuidar llebres perquè és un animal que no acostuma a estar dintre d'una casa. Aleshores, vostè va aprendre per, a base d'observació.
You're absolutely right.
Doncs tens tota la raó.
Sometimes it helps in life.
Així va ser, de vegades serveix a la vida ser un amateur i tal. Jo no sabia què feia. Senzillament era una dona normal i corrent, una urbanita, diguem-ho així, sense aquest tipus de coneixement, sense aquest saber fer, i senzillament tenia com una mica un instint respecte al qual no havia pensat mai. Però vaig pensar, mira, això és un animal salvatge, no et pertany, no és un animal domèstic, ni ha estat mai domesticat pels humans. Estem parlant d'una criatura salvatge que he de protegir una mica, però no li he de fer mal ni li he de canviar de cap de les maneres. Per tant, una de les coses que vaig fer, i els meus amics i família van pensar que era raríssim, és que no vaig donar-li un nom. Vaig pensar, si li dono un nom humà, serà com si fos un animal domèstic. I aquestes són algunes de les coses que explico en el llibre. I també potser per la meva feina en el món de la política vaig intentar documentar-me, descobrir tot allò que podia de les llebres i vaig veure que en realitat no sabem gran cosa d'aquests animals. D'una banda, doncs no pensem que són gaire especials, però mai no han estat domesticats, tenen un esperit realment salvatge que s'ha resistit a aquesta domesticació i, per tant, els humans sempre veuen les llebres molt com des de la distància. Han estat inspirats, això sí, per les llebres, per estereotips i llegendes, però de fet, jo llegint aquests llibres vaig descobrir que la realitat de les llibres és molt diferent de la imatge que molts tenim en la nostra ment, perquè de fet hi ha moltes associacions negatives amb les llibres, molt més que no pas de positives.
Sí, això ho he pres amb el seu llibre, per exemple, clar, fins i tot Shakespeare en parlava més o menys malament, o hi ha moltes frases populars en contra, i diria que aquest, ara sí, a banda de que es llegeix com una novel·la, gairebé podríem dir, però també podria ser el primer llibre sobre com compartir la vida amb un llebretó i també com un al·legat a favor d'aquest animal.
Sí, una de les coses que per mi era molt important subratllar amb el llibre és que jo no sé si vaig fer el que tocava realment, el que era correcte o no. Les circumstàncies eren molt inusuals. L'animal estava en perill. Però, en realitat, si veus un llebretó en el paisatge, en realitat no l'hauries de tocar, l'hauries de deixar. Ells neixen ja a la terra i el que fa la mare és protegir-lo i deixar-lo amb una certa distància també perquè vagi creixent. Per tant, si trobes amb un llebretó, no feu allò que vaig fer jo, no l'agafeu. I això ho explico d'una manera molt oberta en el llibre. Segueixo sense saber si vaig fer el que realment tocava, però intervenir com ho vaig fer, doncs bé, vaig prendre algunes decisions que eren instintives, però compte també amb coses que vaig fer. Si no hagués tractat la llebre com un animal salvatge, si l'hagués posat en una gàbia, cosa que no vaig fer, doncs segurament no hagués tingut aquesta experiència. I, per tant, jo vaig prendre la decisió de no tocar la llebre massa, respectar la seva llibertat, i això és el que va acabar portant aquesta història extraordinària, i és que la llebre era salvatge, sortia de casa, però va prendre la decisió final de viure entre el món salvatge i casa meva. És a dir, tornava a casa a dormir, va criar les seves cries a casa meva, i sí, podem parlar de Shakespeare o fins i tot anar més enrere, que la llebre es considerava com una plaga perquè corrien molt amb moltíssima velocitat i moltes vegades també estava associat a la bruixeria. És a dir, jo fa 200 anys m'haguessin acusat de bruixa, de bruixeria, sens dubte. Per tant, d'alguna manera, precisament perquè vaig tenir aquest privilegi, aquesta oportunitat de conviure amb una llebre salvatge lliure, doncs potser puc ajudar la gent a veure que aquests animals són realment especials, increïbles, preciosos i, a més, molt més inspiradors del que la gent pot pensar. Gent que ja li agraden les llebres.
La relació que s'estableix entre la llebre i vostè és extraordinària. No vull explicar gaires coses perquè crec que la gràcia és que la gent ho descobreixi per si mateixos, però perquè no es pensin allò que agafes un animal com que agafaria un gatet i ja està, diré que la Chloe Dalton va fer fins i tot reformes a casa seva. Se'n va anar a dormir a una altra habitació si calia per no interferir en el que ella que considerava havia de ser l'autonomia d'aquest animal. Per tant, això ho anireu descobrint al llibre, però sí que m'agradaria preguntar-li fins a quin punt li va canviar la vida conèixer aquesta llebre.
It has changed my life so profoundly.
Ha canviat la meva vida d'una manera molt profunda, com si haguéssim tirat una pedra en un estany i veiéssim totes les ones, no? Ha canviat la meva manera de fer, ha canviat els meus costums, el silenci, la televisió apagada, els llums apagats a la nit. Vaig començar a observar amb deteniment el moviment de la llebre, i en el procés també vaig com frenar. Jo era molt addicte a l'adrenalina. Doncs treballava en política, una crisi rere l'altra. Jo era la persona que em saltava tots els casaments i totes les festes perquè sempre estava voltant arreu del món, i la llebre m'ha fet reavaluar la meva vida, frenar una mica, adonar-me'n que tenia una disconnexió de la natura i que patia precisament per això. I crec que molta gent potser que pot compartir, no?, aquesta sensació. Per tant, realment la llebre m'ha canviat en molts sentits, i a un nivell més subjectiu i personal també hi ha aquesta realitat de que un animal profundament silenciós m'ha ajudat a trobar la meva veu en la meva carrera. Jo en la meva carrera he dit, diguéssim, les meves paraules amb molta gent, però estava sempre entre bastidors, amagada una mica com una llebre, no? Crec que hi ha molta gent que per un motiu o per un altre viu així, no?, entre bastidors i no expressant-se d'una manera clara individual. I aquí estic 4 anys després, he escrit un llibre, estic viatjant pel món, parlant a la gent de les llebres, escoltant l'experiència de moltes persones pel que fa a la natura. He tingut l'oportunitat d'escriure i crec que no hi ha res més bonic i inspirador en aquest sentit, sobretot si em miro el context de la meva vida en el seu conjunt.
Ara, mentre parlava de com era la seva feina, sap, llegint el seu llibre, hi ha un moment en què vostè explica que té un viatge al Pròxim Orient i, clar, li sap greu marxar dies perquè no podrà saber què li està passant a la llebre. I jo en aquest punt pensava com de estrany és el nostre món. Tot l'amor que vostè posava per salvar aquest animal i després el que estava passant, les atrocitats que podem cometre els humans, per exemple, el que estava passant a Gaza fa 4 dies, no?
No, you're absolutely right, and there is.
Tens tota la raó. I hi ha un vincle.
Our world is profoundly out of balance.
El nostre món està molt desequilibrat.
We don't treat people's lives as being of equal value.
No tractem la vida de les persones com si tinguessin el mateix valor. Tenim moltíssimes desigualtats.
And inconsistencies in our attitudes.
I incoherències en les nostres actituds. Si això es multiplica i es reflecteix a la natura, la nostra relació amb la natura també està molt desequilibrada. Si veus, per exemple, que només el 40% de la biomassa del món és éssers salvatges, el 96% és les persones, el bestiar, els animals de companyia. Per tant, què podem pensar d'un món tan desequilibrat en aquest sentit? Si la llebre ha ampliat la meva percepció del món, doncs crec que és molt important, perquè ho hem d'enllaçar també amb els éssers humans, i me n'adono ara ara que la nostra relació amb la natura també forma part de tot plegat. I aquesta, això és quelcom que jo dec a la llebre.
Està escrivint un altre llibre, ja tinc entès.
Absolutely.
Totalment.
It's nearly finished.
Gairebé el tinc acabat. Una de les coses que descric en el llibre de Llebretó és que les llebres són criatures d'hàbits. Viatgen moltes distàncies, però cada dia al matí, per dormir, tornen al mateix lloc i poden estar en aquell lloc dormint, si ningú ho altera, durant mesos o anys. I com a resultat d'això, deixen com unes línies, diguéssim, unes autopistes de les llebres que fan servir els animals i que enllacen cel i terra. I el que fa aquest nou llibre és agafar el fil a partir d'on acaba aquest llibre i analitzo la relació entre els animals de companyia i els animals salvatges. No en diré gaire res més, però es publica el 2027 si tot va bé.
Entenc, per tant, que l'altra vida va quedant aparcada, la d'assessora.
No, not really. I mean,
no, ben bé.
I think we might have this in common, but if
potser
you,
això ho tenim una mica en comú.
If you work on
si treballes amb temes internacionals i estàs implicat d'alguna manera en l'àmbit polític, estem ara realment en un moment molt difícil en el món. Ens diuen que el progrés no és lineal, és a dir, que donàvem moltes coses per fetes i que ens poden robar. Podem parlar de seguretat, dels drets que tenim o les coses que ens poden preocupar ocupar a nivell local, global, com per exemple el progrés pel que fa al medi ambient. Per tant, hi ha una part de mi que se sent molt agraïda del fet de poder doncs, treballar com a escriptora, com a autora. Hi ha una part de mi que encara vol intentar ajudar, si puc, amb la mesura que pugui, amb temes que, globals i polítics que són importants. Per tant, si puc, aniré muntant, diguéssim, els dos cavalls alhora, aniré amb un peu a cada lloc.
Esperem que sí que ho aconsegueixi. He deixat la pregunta pel final, perquè crec que és una cosa que li passarà a tots els lectors que t'acabes estimant aquesta llebre. Està bé, encara està viva, perquè una de les coses que sabem el descobrim al teu llibre és que són animals també molt fràgils amb una esperança de vida molt curta. Com
this
està?
Is a gigantic spoiler.
Això és un spoiler majúscul.
Ho deixem així? Sí.
No, not at all. I'm only...
No, pas. Gens, és una broma. El que puc dir és que la història de la llebre continua. Aquest matí, quan m'he despertat al meu hotel aquí a Barcelona, he mirat les càmeres que tinc a casa i he vist que hi ha tres llebretons a casa, que segurament són ja la quarta generació. Per tant, sense dir massa, us puc dir que encara convisc una mica amb aquests animals, que encara els observo, i que aquest crec que és un llibre per qualsevol persona que pensi que mai no llegirà un llibre sobre llebres o sobre animals o sobre literatura. Tu deies que es llegeix com una novel·la i crec, espero, confio de totes que sigui a més que obri la possibilitat de canvi i la possibilitat de coexistència.
Quarta generació, ha dit. L'he de felicitar com si fos la rebesàvia.
No,
gens ni mica. No, gens. No, jo no humanitzo amb absolut les llebres. Precisament, jo vaig pensar al principi d'aquesta experiència que la llebre em necessitava. I al final em vaig adonar que la llebre no canviarà. La llebre és un animal salvatge amb uns instints. Jo sí, en canvi, vaig canviar. No va ser la llebre la que va canviar, vaig canviar jo.
Doncs moltíssimes gràcies pel llibre, perquè crec que és un exemple molt bonic de vida.
Thank you so much. I'm so grateful.
Moltíssimes gràcies, de debò, estic molt, molt agraïda.
Doncs pràcticament a tocar de 11:45 de la nit hem de canviar els llibres, les novel·les, pels diaris, pel paper ben prim dels diaris. Lídia Téllez, bona nit.
Hola, bona nit.
Que t'han arribat a les portades de l'Ara i el periòdico?
Només de l'Ara, vull dir.
Doncs vinga, anem amb la portada de demà de l'Ara.
Doncs mira, quan el conflicte educatiu, diu sindicats de mestres i govern acosten posicions.
Les dues parts s'emplacen a continuar negociant avui, tot i que es manté la vaga general. Per altra banda, tenim Alexia Putellas, que surt en portada, la foto de portada, i diu: he estat i seré sempre una culer. I li diu que la davantera del Barça anuncia que deixa el club després d'aconseguir 38 títols i 14 temporades. Per altra banda, tenim el jutge, dona 15 dies més a Zapatero perquè pugui preparar la seva defensa. Jonathan Andic deixa temporalment els càrrecs a Mango i una nova jubilació activa vol promoure els treballs dels pensionistes.
Molt bé. Fins aquí. Fantàstic. Lídia, bona nit.
Bona nit, fins demà.
Adéu.
Tenim més portades aquí a l'estudi, Marc Güell.
Mira, i podem afegir La Vanguardia, que obre dient que Pedro Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. La foto és per turistes als carrers de Londres amb pantalons curts i màniga curta. Europa es resigna a la calor extrema, titulant. I també en aquesta portada els enginyers catalans urgeixen un pla ambiciós per al futur. En aquesta portada també ens expliquen que el Cercle d'Economia avisa de les carències en tecnologia i productivitat i protagonisme també per Alexia Putellas. Diu: Alexia se'n va al London City, apunten. El Barça perd a la seva reina. També Alexia Putellas a la portada del País, més en petit. Putellas, la jugadora que va canviar la història, deixa el Barça. L'obertura és per al novetats de la investigació del cas Plus Ultra. Diu que la SEPI anticipava les empreses que rebrien el rescat, i la foto d'aquesta portada és per al jutge de l'Audiència Nacional que porta aquest cas, i expliquen que posposa la declaració de Zapatero. I un últim titular: la llei de la intel·ligència artificial prohibirà les deepfakes de contingut sexual.
Molt bé, gràcies, Marc. Això és el que trobarem als diaris de demà. I a l'antena de Catalunya Ràdio, que podem avançar? Marta Prat,
doncs,
bona nit.
Mira, bona nit. Avançarem que hi ha una nova jornada de vaga i mobilitzacions a tot el país, a l'escola pública, aturades arreu del país, que arriben demà justament després d'una nova sessió de negociacions que hi ha hagut aquesta tarda i que tornarà a repetir-se demà a la tarda per intentar acordar entre el Departament d'Educació i els sindicats algun marc d'entesa perquè aquestes mobilitzacions puguin desconvocar-se. De moment, el representant de l'USTEC, el sindicat majoritari, ja ha deixat clar que la contraproposta del govern encara és lluny del que ells demanen i, per tant, continuaran amb les protestes i, si cal, diuen, aniran a més.
Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
Una altra cita important demà, la compareixença que farà davant els mitjans de comunicació Pedro Sánchez des de Roma, després de la trobada amb el papa Lleó XIV, més que per la reunió amb el pontífex, aquest cop serà, doncs, pel que pugui dir de tot el que està sortint publicat sobre el sumari d'aquesta suposada implicació de José Luis Rodríguez Zapatero en la trama de corrupció. Un dia més també estarem pendents del que està passant a l'Iran i d'aquest acord que per reobrir l'estret d'Hormuz que s'està cuinant amb els Estats Units. Això mentre Israel continua atacant el Líban, continua atacant la Franja de Gaza, i un dia més hem hagut de parlar de morts allà. I parlant dels Estats Units, la NASA ha anunciat fa una estona els primers passos per construir la primera colònia humana a la Lluna. El procés arrencarà abans que acabi aquest 2026 amb la primera de les missions, que serà gestionada per Blue Origin, que és aquesta empresa del magnat Jeff Bezos, i l'administrador de la NASA explicava això.
L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
I un dels nostres astres, en aquest cas del futbol, Alexia Putellas, que demà dirà adéu també a l'estadi Johan Cruyff, a la seva afició local.
Últim ball.
Crec que encara els en queda un altre a Madrid de partit, però com a local serà l'últim amb la samarreta blaugrana.
Segur que serà motiu, ho seguirem aquí també. Gràcies a tots dos, bona
nit. Gràcies, bona nit.
Hora màgica, 12 minuts, i les 12 minuts i la mitjanit se'ns acaba el dia i ho hem d'acabar bé, això.
Mira, l'acabarem el dia amb un home d'acció, més d'acció que no pas de reflexió. Per això, a l'hora de triar estudis, es va decantar per Administració i Direcció d'Empreses, una carrera pràctica. Però el món de les idees també l'atreia i no hi va renunciar. Al matí es formava per administrar i dirigir empreses i a les tardes es dedicava al món del pensament, a la filosofia, dues disciplines antagòniques a les quals s'hi ha de sumar un hobby, la música. Va estudiar al Conservatori del Liceu de Barcelona. El nostre convidat diu que és un melòman per sobre de totes les coses, i d'aquesta coctelera d'ADE, de la filosofia i de la música, n'ha sortit el que és avui el director general d'un gran equipament musical de Barcelona. Avui ens acompanya el director general del Palau de la Música Catalana, Joan Oller. Bona nit.
Hola, bona nit.
Semblava un camí fet a mida, no? Diríem, hem vist així.
Sí, sí, sí. No m'ho pensava, però vaig deixar portar per la vocació i al final gestionar música és el que més em motiva al món.
Bé, comencem pel principi, que sempre ho fem amb tots els nostres convidats. Has après alguna cosa avui escoltant el Catalunya Nit?
Oi, he après moltes coses. He après el bé que gestioneu un programa de ràdio per la nit, com gestioneu els temps, les intervencions, això és interessantíssim. Sí. Això ho feu fantàstic, amb una tranquil·litat, sense la pressió del directe, així, això ha sigut molt interessant. També conèixer com funcionen les plataformes de predicció, d'apostes de predicció, això és tot un fenomen, molt contemporani, molt actual, sí, sí. I, ostres, m'ha interessat molt, i després que mai m'hauria imaginat que Gaudí feia de model de Sant Felip Neri. Jo sempre me l'he imaginat com un personatge tímid, introvertit, que la creativitat la mostrava amb altres coses, i que acceptés això, doncs sorprèn. Lluís Millet, el fundador de l'Orfeo, formava part d'aquesta camarilla, també allà a Sant Felip Neri, i hi ha algunes fotos d'ells dos, que eren molt amics, Lluís Millet i Antoni Gaudí.
Sí, es veu que Antoni Gaudí es deixava retratar molt poc i per això ens va cridar l'atenció que hi haguessin aquests dos quadres allà. Sí,
i la
sí.
Casualitat del dia, no?, d'avui també, justament. Sabem que no et canses d'escoltar Bach. És així, oi?
Sí, sí, Bach, és inacabable.
Per què? Per què ell entre tants compositors?
Ostres, Bach, deia Pau Casals, primer està Bach i després tota la resta, no? Bach, hi ha un misteri dintre la seva música que és difícil d'explicar, però, per exemple, per versions, per diferents, per que siguin allunyades del que era origen, sempre se sosté, sempre s'aguanta, sempre impacta profundament, no? Té una resistència a les versions que el fa com més ric des d'aquest punt de vista, no? A les versions que actualment es fan de Bach, probablement Bach li quedarien molt lluny, però en canvi ens segueixen commovent. No, la seva obra és immensa.
Per on hauria de començar algú que no hagi escoltat mai Bach?
Potser les variacions Goldberg, potser seria...
Sí.
Les variacions... Bueno, la meva obra preferida, de fet, de tota manera, és la Missa en si menor. És una obra que és com una... És un misteri també perquè ell l'escriu al final de la seva vida i no la fa... Ell és luterà, és una missa catòlica, i dius, i per què la fa? I sembla que una de les possibilitats és que la faci per com recopilar tot el seu saber, demostrar tot el que un cor pot fer amb una missa. Una obra magnífica, una obra... sobre que et porta la màxima emoció.
Tu vas arribar fa 15 anys a dirigir el Palau de la Música i una de les coses que introdueixes és Palau Vincles.
Sí.
Que ara farà 15 anys. De què estem parlant?
Sí, estem parlant amb la convicció de que els grans equipaments, o els no grans, els equipaments culturals, també tenen un deure social i veure com la seva excel·lència artística, la seva expressió, es pot convertir també en una ajuda a algun dels problemes que té la societat. En aquest cas, amb una cosa que no inventàvem, perquè fa molt de temps, que ja inventà Josep Anselm Clavé al segle XIX, és el cant coral ens pot fer millors persones. El cant coral ens aporta valors d'autoestima, de responsabilitat, de suport d'un dels altres, i això traslladar-ho avui en dia, doncs portar-ho a nens i nenes en risc d'exclusió. I és així com neix Palau Vincles, amb la voluntat de que a través del cant coral nenes i nens que poden tenir dificultats en un futur tinguin uns valors que els ajudin a tenir una millor expectativa de futur. I per tant, al costat de l'orgull que ens produeix l'excel·lència de la millor música de Bach amb els millors intèrprets, i recolzar el talent dels joves que surten de les MUC o el Conservatori de Liceu, també tenim una vessant social que és això, proveir cant coral a nens i nenes perquè puguin tenir un millor futur.
Com acaben arribant al Palau aquests nens i nenes? A través de quines vies?
El tema és anar o a centres oberts o a escoles on tenen aquestes característiques. Centres oberts és on van els nens que, perquè no estiguin al carrer, doncs els porten a centres oberts. Llavors nosaltres enriquim la vida d'aquests centres oberts amb aquesta activitat coral. O ho fem també amb escoles on el percentatge, diguem, de nens que necessiten i nenes que necessiten beca menjador és molt alt, no? Llocs on realment els té qualificats el Departament d'Educació, llavors anar a aquests centres i proveir aquesta activitat. Perquè cantar junts realment els hi millora moltes coses. L'autoestima, l'expectativa, el sentit de la responsabilitat, el companyerisme, tots aquests són indicadors que milloren quan un practica de manera regular el fet de cantar junts.
Això ho celebrareu el 3 de juny, com? Sí.
Celebrarem celebrant-ho amb un concert, com ha de ser, però amb la idea de... Sempre m'agrada dir que l'important de Palau Vincles no és el concert final que venen i fan al Palau Gens, és la feina cada setmana, cada dia, d'anar com treballant, no? D'introduir bons hàbits.
Al Palau també li convenia aquesta vessant, no? Aquesta idea de tornar a connectar amb la societat i de col·laborar i participar en la societat després de tot l'escàndol Millet.
Jo crec que va ser un dels elements que volíem diferenciar, però no és només el Palau, és una cosa que des de fa un cert temps considera que els festivals i altres equipaments han de tenir aquesta preocupació social. Doncs el Palau es posava al dia també amb aquest projecte. És important fer-lo amb una cosa que li sigui pròpia, i el propi del Palau és el cant coral. És una cosa que d'alguna manera forma part del seu ADN.
El Palau bat rècords en nombre de concerts i també de públic. No sé com ha evolucionat el Palau en aquests 15 anys que hi ets al capdavant, i quin és l'objectiu així a curt termini que us proposeu i que ens puguis explicar?
Mira, és veritat que hem crescut molt en nombre de concerts, hem crescut molt en nombre de gent que hi ve, però també hem treballat molt, i ha sigut un dels objectius, i seguim treballant per la nostra origen, que és l'Orfeo Català, que tingui una vida molt rica, que aquesta mostrarà sigui un ambaixador cultural de Catalunya a tot arreu, amb una màxima excel·lència, però l'objectiu m'agradarà reduir-lo una cosa més, que és que hi hagi molta experiència extraordinària en la gent que ve a sentir un concert, que realment... Ens agrada dir una experiència transformadora, que cada persona que vingui surti d'allà millor del que ha entrat i li haguem donat doncs, una bona estona o d'evasió, o d'esperança, o d'introspecció, qualsevol d'aquests sentiments que pot produir la música. Perquè, al cap, la música és el llenguatge dels sentiments, no? Llavors, l'objectiu per mi va molt més a aquestes petites experiències que cada us pugui endur.
Avui que tu has vist la cuina del nostre programa, no?, com fem aquí la ràdio, i ara et voldria preguntar una cosa de la vostra cuina, també, i és els intèrprets, perquè hi ha molts teatres, hi ha molts auditoris, però els músics, quan entren al Palau i diuen tocaré aquí, què diuen de l'edifici?
Diuen uau!
Perquè impressiona, no?
Uau, sí, l'edifici és molt especial, evidentment, és l'únic a sala de concerts del món, que és Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, però a part és d'una bellesa extraordinària, d'una exuberància, però a més té aquell punt de la història, no? Allà ha passat moltes coses, llavors això genera una màgia especial. Hi ha intèrprets que a vegades et diuen, aquí no es pot fer un mal concert, aquí dones el millor de tu mateix, no? Aquí tens les millors condicions. I hi ha intèrprets que són molt exigents a quines sales van, i el Palau afortunadament doncs, sempre és una de les sales que volen venir. Sí, això volia Domènec i Montaner, aquesta trobada entre la bellesa de l'arquitectura, però també la bellesa de la música, per tenir una experiència, avui en diríem immersiva, però en aquell moment era una experiència estètica extraordinària, no?
Clar. Nosaltres cada dia acabem amb una cançó, no és Bach, perquè són cançons noves, que aquesta que posarem és d'un disc publicat divendres, la d'aquesta setmana fa així. Però això gairebé podria ser un òrgan, de moment. I was alone when I found out nothing's what it seems, in paramour, in arrogance and dreams. Future Islands, que han celebrat 20 anys amb un disc que divendres passat el van publicar, i aquesta era una de les cançons que havien descartat. I ara, de cop i volta, els agrada molt. A young lady who called my name.
L'última paraula del dia d'avui la tindrà en Joan Oller. Ell és el director general del Palau de la Música, aquest palau on casen la bellesa de l'arquitectura i de la música i on, com ens ha explicat, alguns músics diuen que no s'hi pot fer un mal concert. Gràcies per acompanyar-nos, Joan, i res, aquest micròfon és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
Doncs que la gent vagi, aneu a concerts, perquè no, concerts en directe, perquè no hi ha res com la comunicació en un, que es dona en un concert en directe entre els intèrprets i el públic. No hi ha cap altra experiència que ho iguali.